Això m'ha explicat ara, just abans de la publicitat. Aquest matí tenia moltes ganes de poder escoltar el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Conseller, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí a Ràdio Estel. Hi ha moltes qüestions damunt de la taula que m'agradaria que poguéssim repassar al llarg dels propers minuts. Evidentment, hi ha una qüestió que és la que ens ocupa els mitjans de comunicació des de fa 15 dies, que és l'inici i l'esclat d'aquesta guerra a Ucraïna i totes les derivades múltiples que té aquest conflicte. Des del punt de vista de la seva conselleria, els ha obligat a modificar algun protocol o a reforçar la seguretat d'alguna manera, que és la nostra?
Sí, sí, sí. Clar, necessàriament, doncs, per una banda, els consulats, no?, dels dos països, i per altra banda, doncs, també, doncs, totes les mobilitzacions que s'estan produint, doncs, necessàriament, doncs, en fas un seguiment perquè siguin pacífiques i sobretot perquè els qui la practiquen, els qui es volen manifestar, doncs ho puguin fer amb garanties i amb tranquil·litat.
Des del punt de vista de la seguretat, de l'alerta terrorista, etc., el fet que hagi esclatat una guerra a Europa afecta?
No, no l'incrementa. A més, pensin que nosaltres ja estem amb alerta en aquest sentit, no? És a dir, nosaltres i tota Europa, perquè doncs l'amenaça terrorista existeix, no? I per tant, doncs, sempre hi ha dispositius, doncs, preparats a molts llocs emblemàtics de la ciutat i del país, doncs, d'una especial protecció des de fa uns anys.
Sí, perquè les xarxes que hi corre de tot, veritats i mentides, una de les coses que corria aquests dies és que el Sinaí està desembarcant a casa nostra perquè tenim al port de Barcelona aquesta possibilitat de rebre gas, diguem-ne, no? I que, per tant, ens podíem acabar convertint en un objectiu.
No, no em consta que hi hagi res de tot això. No, que és aquí, sobretot, el que és un drama humà extraordinari. No?
La comunitat russa ha aixecat la veu aquests dies aquí a casa nostra, justament demanant que no se'ls estigmatitzi, que se'ls respecti, que ser rus, evidentment, no implica res més que ser rus, no, no aquests dies. Han detectat algun tipus de problemàtica o denúncia vinculada amb aquest fet a casa nostra?
No generalitzable, segur que es poden produir episodis puntuals, però no generalitzable. Tots som molt conscients de qui és el responsable d'aquesta guerra i qui és el responsable de les decisions que ha pres el govern rus, no els ciutadans que viuen aquí. Miri, l'altre dia estava a Vilanova un concert, justament, d'una violinista ucraïnesa i d'un pianista rus, sí. I estaven tots dos treballant per la pau, i a més eren matrimoni. Per tant, clar, és absurd pensar que els ciutadans russos tenen... De fet, en són víctimes també d'aquesta escalada absurda.
El govern té amb l'acollida de refugiats una de les grans proves de foc de la capacitat de gestió que pot tenir un govern?
És un repte molt, molt notable, perquè pensin que per una banda hi ha una incertesa sobre el número de persones que poden venir, i això, doncs, genera que has d'estar amatent per la pitjor de les hipòtesis o per la més gran de les hipòtesis, i alhora, doncs, anar acollint en aquests moments les poques o les quantes persones estan venint, no? Sí, és un repte, però estem preparats. Està preparat el govern, està preparat els nostres serveis públics i, sobretot, està preparat aquest país, que és un país d'acollida.
Li feia aquesta pregunta perquè sóc conscient del càrrec que ocupa ara vostè, però durant molts anys ha estat també alcalde de Vilanova i sap que justament són els municipis, no?, els qui d'una manera molt especial s'estan mobilitzant també aquests dies per posar el seu granet de sorra, i també s'està llançant aquest missatge d'estar molt bé que tothom hi vulgui fer alguna cosa, sí. Però si no hi ha coordinació, al final tanta gent fent coses, si no es fa coordinadament, sí, pot acabar sent més un problema que una solució.
Sí,
no?
Això sempre en una emergència. Nosaltres, que ens dediquem sobretot a la seguretat i a les emergències, no? Quan tu tens una emergència, per exemple, els aiguats d'Alcanar, doncs venen molts voluntaris, no? Clar, els voluntaris, si no, cauen a una xarxa organitzada, que és un desori. El que hi ha d'haver és una organització en la que se sàpiga cadascú què ha de fer què, no? I des d'aquest punt de vista, també la cooperació i la solidaritat dels ciutadans en l'acollida també ha d'estar organitzada, i per tant no pot anar cadascú per la seva banda, sinó a través de les institucions, del govern i de les organitzacions socials que estan preparades per acollir l'ajuda i per canalitzar-la adequadament.
Això pel que fa a aquesta crisi humanitària, evidentment, i el que se'n deriva d'aquesta guerra. Si li sembla, conseller, entrem en algunes de les qüestions que tenen una relació directa amb el seu departament. Segurament de les més transcendentals que pugui haver-hi al llarg d'aquesta legislatura és el plantejament de la nova llei per la policia catalana amb la qual estan treballant. És una llei que... Com a mínim, si no m'equivoco, per intenció, voldrien tenir l'avantprojecte preparat abans d'acabar aquest any?
La idea és tenir les bases preparades abans de l'estiu i començar-les a dialogar amb el món local i amb els partits i també fer un procés participatiu. I sí, després, el darrer trimestre de l'any, doncs, tenir l'avantprojecte preparat. Després de les conclusions també de la comissió de definició del model policial que hi ha al Parlament de Catalunya, on necessàriament aquesta llei ha de recollir allò que sigui de la seva competència que hi hagi en el que es derivi del debat de la comissió. És molt necessària aquesta llei. Pensi que estem parlant de que substituir lleis de l'any 91 i 94. Mm-hmm. Estem parlant d'èpoques en les que gairebé no hi havia ni correu electrònic i que, a més, són preestatutàries. Tenim un estatut del 2006 i, per tant, de 15 a 20 anys, de 15 anys després d'aquestes lleis. Per tant, hem d'adaptar-les a l'estatut, però sobretot hem d'adaptar-les a una realitat molt diferent de la societat d'avui, sobretot doncs, la idea de major proximitat, del combat de les xacres que combatem vinculades a la ciberseguretat, per exemple, o també al terrorisme, que és una realitat, el terrorisme internacional, que és una realitat nova i impactant a la nostra societat.
Però hi haurà gent que ens està escoltant, conseller, que potser pensaran, però i per fer això per què cal una llei? Perquè entenc que els Mossos d'Esquadra ja ho estan fent ara, sí, i, la llei no l'hem canviada. No,
però la llei és perquè primer has de tenir una cobertura per saber cap on vas i perquè una llei marca quin model de policia vols, no? Mm-hmm. I també això és molt, molt rellevant. I també perquè emmarca una relació que en aquests moments està molt disfuncionada, diguem-ne, que és la relació entre les policies locals i Mossos d'Esquadra que configuren la policia de Catalunya. Aleshores, això també s'ha de lligar molt bé i per això estan rellevant la relació amb el món local. I a quina policia anem? Doncs nosaltres volem anar a una policia sobretot sustentada en la proximitat. Creiem que aquest és l'element clau, perquè la proximitat és el que dona el coneixement de la realitat i així ho practica molt. Policies locals, naturalment, també Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, doncs, hem arribat a aquest acord d'ampliar en 4.000 efectius la policia de Catalunya, Mossos d'Esquadra, justament per fer possible aquesta realitat de ser a prop de la gent, al costat de la gent, que és el que més i millor fa Mossos d'Esquadra. També una policia social que atengui a la diversitat del nostre país, doncs amb això, amb aquesta mirada diversa, que sigui una policia que representi el país al qual serveix, en aquest sentit doncs la feminització, el rejuveniment i també la incorporació de la diversitat dintre dels seus efectius. En definitiva, fer una policia preparada doncs pels nous reptes que tenim plantejats. I en aquest sentit sempre he dit que Mossos d'Esquadra, si és una bona policia, justament és perquè mai s'ha cregut perfecta i sempre s'ha sabut anar-se adaptant i anar millorant i anar canviant i anar evolucionant amb la societat.
En aquest nou model policial en el qual vostè estava parlant ara, ja ha plantejat alguns aspectes que m'agradarà fer-li algunes qüestions. Els Mossos d'Esquadra han de disposar també d'algun tipus de mecanisme extern de control de la seva actuació? Ho dic perquè fins i tot des del punt de vista públic dels mitjans de comunicació, i no em refereixo a tertúlies, em refereixo des del punt de vista informatiu, diguem-ne, l'actuació dels Mossos d'Esquadra ha estat sempre sota la lupa en aquest país. Necessita el cos una anàlisi o auditoria extern permanent de les seves actuacions?
Dos qüestions. Està sota la lupa i és bo que sigui així perquè tenen l'ús de la força, no? I tenen delegat l'ús de la força per part dels ciutadans i, per tant, igual que els qui gestionen els recursos o gestionen els serveis socials d'aquest país, els qui tenen la potestat d'exercir la força, és bo que tinguin aquest control i aquest seguiment, i la societat cada vegada és més exigent en tots els àmbits i això és positiu. Segona, el tenen, aquest control, el tenen intern i extern, a través del síndic de greuges, a través del Parlament i internament a través de la DAI i de la DAS, que són dos comissaries internes que controlen, diguem-ne, que gestionen tot allò que passa al cos de Mossos d'Esquadra internament i que ho avaluen permanentment. Jo no vull entrar en quin ha de ser el resultat final de la comissió. Per tant, no m'avanço en quin tipus de control extern, quin tipus de seguiment o avaluació externa hi ha d'haver. però evidentment nosaltres estem oberts a que això pugui passar i em consta també que el cos de Mossos d'Esquadra no ho viu com una tragèdia, sinó al contrari, perquè està molt convençuda d'ella mateixa de la feina que fa el cos.
Parlava ara vostè, per exemple, també d'aquest futur del cos futur de Mossos, com vostè l'imagina o li agradaria, em parlava de la feminització i aquesta reserva de places, no?, del 40% d'aquestes places noves que s'estan creant, però en canvi en l'última remodelació que vostè va fer de la cúpula dels Mossos d'Esquadra, un cop feta, clar, de 28 persones que estan al capdavant del cos, només n'hi ha 3 de dones.
No. És el que hi havia. Hi havia de 28, bueno, 3.
Hi havia de 28, 3.
I en aquests moments s'hem passat de l'11% al 25%.
Al 25%.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do perquè...
No, Déu-n'hi-do, però vull dir que... És a dir, per què si vostès es plantegen que l'entrada, la incorporació de dones noves està al 40%? La reserva de places, no? I entenc també que l'objectiu del cos és evolucionar globalment cap aquí. No es podia fer un salt més elevat en aquest moment, així d'entrada?
Jo no es podia.
El percentatge és alt, diguem-ne, sí. Però clar, quan va el nombre absolut de dones continua sent
no
baix.
No es podia, i li explico. Mira, el cos de Mossos d'Esquadra, de desenes i desenes d'intendents que hi ha 7 dones. I de comissaris, de 30 aproximadament que n'hi ha 3. Per tant, clar, no es pot. El que s'ha de començar és per dalt i per baix. Jo em vaig comprometre a que en aquest mandat un terç del comandament, del màxims comandaments del cos, de la cúpula, serien dones. I en aquests moments hi ha el 25% i portem 8 mesos. Déu-n'hi-do. És un avanç notable. Hem passat de l'11 o el 12 al 25, hem doblat. I seguirem, eh? I per tant acabarem aquest mandat amb aquest compromís complet. Però alhora... Clar, s'ha d'anar per sota, no? I per tant, doncs, s'ha d'anar promocionant que s'incorporin dones en els càrrecs de comandament intermitjos i també, per tant, a la base. I per això aquesta reserva de places del 40%.
Confia que s'ompliran? És a dir, que hi haurà un 40% de demanda que serà femenina, tenint en compte que és un cos on hi ha hagut aquesta falta de dones, no? I per tant, aquesta falta de referents, ja que ja no entro si és cúpula o és càrrec intermitjà en general, diguem-ne.
Sí, miri, això va canviant, eh? En el darrere convocatòria un 30% ja ho van ser. I ara, en aquesta, s'han presentat un 38, em sembla, entorn un 38. Ara en fem una promoció de 840.
Sí.
I de la gent que s'ha presentat, de moment, un 38, em sembla, entorn entre el 35 i el 40, però jo diria més a prop del 40 que del 35, són dones. Bueno, va canviant, perquè també quan fas aquesta aposta i la fas pública, també és com una crida, no? La gent a dir, escolta'm, hosti, pues això està obert a nosaltres, no? Perquè a vegades el que passa és... Això també és per mi, no? Aquesta sensació de dir aquest cos també...
Feminitzar el cos és una de les claus perquè el cos canviï. És a dir, en aquest canvi de model, en aquests canvis que hi ha d'haver als Mossos d'Esquadra, el fet que hi hagi una incorporació clara de dones als Mossos és la millor manera de garantir que realment hi pot haver un canvi.
És una condició necessària, però no suficient, però necessària. Perquè si tu vols representar una societat, t'has d'assemblar en aquesta societat a la qual vols servir. I el que no té sentit... és que el cos de bombers tingui un 2% de dones. És a dir, que de 2.500 n'hi hagi 50. Això no té ni cap ni peus. Per tant, necessari, i en el cas de Mossos d'Esquadra és un 21, en aquests moments, un 21% de presència de dones. Està bé.
Sí, sí.
I és, de fet, és dels cossos de policia en què hi ha més dones. Però això ha de canviar.
En aquesta comissió que s'està fent al Parlament, i d'aquí en sortirà també, evidentment, doncs, la traslació que calgui en aquest projecte de llei, finalment, quan sigui una llei per la policia catalana, al cos de Mossos sempre hi ha hagut dues divisions, Brimo i Arro, no?, que han estat sovint en el centre de la polèmica. Creu que és on ha d'haver-hi un canvi major en la concepció de la pròpia unitat i en les actuacions i maneres d'actuar?
Bé, l'altre dia el comissari al cap ho deia, no? Ells no tenen cap tipus de problema, al contrari, doncs que hi hagi més mecanismes de control, de seguiment, de transparència, etcètera, no? I per tant, escoltant els experts, els professionals i naturalment els partits polítics i les seves propostes, veurem què és el que recull més consens per garantir que puguin exercir la seva feina, naturalment, però que a més hi hagin aquests mecanismes de control i de transparència que donguin, doncs, tranquil·litat als ciutadans i als propis agents de la feina que fan.
Jo preguntava fins i tot en la concepció de les pròpies unitats, no? El seu predecessor, al càrrec, conseller Samper, una de les coses que va dir va ser: a mi no m'agrada veure aquestes unitats quan hi ha un desnonament, per exemple, no? I en aquest desnonament hi ha una família vulnerable. I és evident que hi ha la qüestió de fons, que la Mossos d'Esquadra és policia judicial i sempre hi ha hagut la voluntat, no?, per part de Mossos i del govern, fos qui fos el conseller, i em consta que per seva també, no?, la importància de mantenir aquesta condició dels Mossos d'Esquadra com a policia judicial. Però, clar, també hi ha aquesta imatge, no?, de desnonaments de famílies vulnerables a les quals hi participa en aquestes unitats, no?, d'antidisturbis.
Sí, clar, perquè és un policia judicial i efectivament no volem deixar de ser-ho, perquè som policia integral, les competències les volem totes i aquelles que tenim les volem exercir, no farem deixadesa d'aquesta responsabilitat, encara que siguin coses que a vegades doncs incomoden, no? Incomoda qualsevol agent desnonar una persona vulnerable. Pensi, però, que nosaltres prèviament, i per això estem canviant els protocols de funcionament, estem intentant mediar permanentment des de que s'inicia doncs l'execució d'un dies abans, des de que es demana l'execució d'una persona vulnerable, ens posem en contacte amb serveis socials, intentem doncs que es resolgui abans, potser fent una feina que no ens correspon, i per això doncs estem canviant el protocol per minimitzar doncs aquestes situacions. Perquè sí, no ens agrada, però a més de que no agradi, has de fer coses perquè canviïn, no?, les coses, com per exemple hem fet amb la llei Mordassa. Perquè els responsables polítics el que hem de fer és naturalment complir la llei, però alhora fer que les coses passin, que les coses canviïn. I per tant, quan una cosa no t'agrada, arremangar-te per canviar-ne.
Que no, comentàvem abans de començar l'entrevista que no fa ni un any que és conseller i déu-n'hi-do que s'ha remengat per fer que les coses canviïn d'una banda amb aquesta estructura i forma i fons del cos de Mossos d'Esquadra. Es va trobar també vostè la situació en relació amb el cos de bombers i el cas de presumpta corrupció que hi ha al voltant del manteniment dels vehicles. Ahir coneixíem el cessament o dimissió del cap del servei tècnic de bombers, el senyor Màxim del Valle. Ha dimitit o l'ha cessat?
Va presentar la dimissió i va ser acceptada. I, efectivament, des del dia primer que vam entrar, vam tenir coneixement d'aquest fet i vam començar a prendre mesures. La primera, resoldre el contracte amb aquesta empresa. A partir d'aquí, doncs, iniciar unes noves licitacions. Alhora, també, situar el pressupost en la seva en la quantitat que és necessària, és a dir, fins ara aquí hi havia un problema.
Aquest any està dimensionat a la realitat.
Dimensionar la quantitat de diners, perquè el problema que hi havia és que es gastaven, és igual, ara poso un número rodó, se'n gastaven 100 i n'hi havia 80 o n'hi havia 60, i això no pot ser. Llavors, dimensionar el pressupost, situar en un altre àmbit tot el procés de contractació i tot el procés de seguiment del contracte, i alhora també posar-nos no només a disposició de la investigació de la justícia, que no pot ser d'una altra manera, sinó també personar-nos com a administració per defensar en la causa judicial, per defensar els interessos de la Generalitat. Aquesta ha sigut l'actitud, la de canviar aquesta situació, de revertir-la, no? Alhora també vull posar en valor la feinada que fa el cos de bombers, que és un brutal. Jo he tingut l'oportunitat de veure-ho l'any passat, en els incendis i en el risc, no tant els incendis, que també, sinó la feinada que es va fer per evitar que n'hi haguessin més i que aquell any fos, que l'any passat, que era un any molt difícil, i el que ve ho serà també, les coses no anessin a més.
Ai, suposo que són dels que aquests dies estan celebrant aquesta pluja que finalment ha arribat, eh?
Sí, la veritat és que no m'havia passat mai a la vida que la pluja la visqués amb tanta... amb tant entusiasme, eh? Sempre m'ha agradat, perquè... però ara especialment la llegeixo d'una altra manera.
Des del punt de vista de... estàvem parlant ara d'aquest cas de presumpta corrupció en la gestió d'aquests contractes del manteniment, deia que s'ha dimensionat el contracte a la realitat. Per tant, en aquest sentit, aquesta investigació i aquesta situació no ha d'afectar i no afectarà el que pugui ser la campanya d'incendis, que estarà a punt de començar bàsicament perquè la primavera li queden, com aquell qui diu, 15 dies per...
Al contrari, perquè ara hi ha més diners. És a dir, nosaltres hem augmentat el 20% el pressupost de la conselleria, hi ha més bombers, en aquests moments hi ha 250 a l'escola, se'n faran 250, oposicions per 250 més, de 300 voluntaris, per tant s'està dimensionant molt més el cos i posant molt més recursos perquè hi hagi més mitjans i perquè hi hagi un manteniment més eficaç i més adequat al que realment es feia. Per tant, sí, hi haurà els mitjans necessaris, per revertir una situació de masses anys de retallades, eh? I això també ho hem de dir, el cos de Mossos d'Esquadra i el cos de Bombers i de Agents Rurals ha patit durant 10 anys, des de l'11 al 16, 17, un estancament, no es contractaven, no es feien, estarien places, i això ha anat deixant a l'esquelet els cossos, no? I, per tant, revertir-ho costa. Costa perquè, encara que hi posis tots els recursos possibles, evidentment, contractar Mossos, contractar Agents Rurals o contractar Bombers és un procés llarg, no es fa en 2 dies. Primer se'ls contracta, després es fa anar a l'escola, en fi, és un procés, han de fer pràctiques,
de fet, el procés és tan lent, diguem-ne, que el procés de contractació, fins i tot en el cas de Mossos d'Esquadra, no, que és evident que hi ha la necessitat que en falten, hi ha aquesta xifra important que van anunciar per passar dels 18.000, poder arribar fins a aquests 22.000, sí, però que haurà de ser progressiu, és a dir, no és un salt qualitatiu, clar, diguem-ne, que es pugui fer de manera immediata. Li demano, perquè aquest estiu, clar, amb la guerra segurament tot... potser, no? Tot acaba canviant, però aquest estiu, es deia, seria una altra vegada ja un estiu d'una certa recuperació, s'esperava que tornés a haver-hi un repunt del turisme que fos important, i això tornava a situar una part del debat important en la seguretat ciutadana, en casos, per exemple, com el de la pròpia ciutat de Barcelona, no? Sí. Que també la delinqüència, evidentment, ha fluctuat amb la pandèmia i ha canviat en diversos aspectes. Un dels grans problemes a la seguretat ciutadana avui és la falta d'agents. I ara ja no parlo de Mossos d'Esquadra només, perquè vostè parlava, per exemple, de la importància de la nova llei en la coordinació de policies locals i Mossos d'Esquadra, i això en el cas de Barcelona amb Guàrdia Urbana i Mossos és flagrant, no?, per exemple.
Sí, a veure, sempre és... Totes les administracions, ara estem des de fa un temps fent un esforç de contractació, i per tant això també es nota, perquè van incorporant-se nous agents i joves, etc. Però alhora s'han de fer moltes més coses. Alhora s'han de donar els mitjans, alhora hi ha d'haver coordinació. D'aquí, en què posis sempre, sempre, sempre tant l'accent en la proximitat, en els dispositius conjunts, en coordinar-se les policies locals i Mossos d'Esquadra, i ho fem. I quan ho fem molt, es nota i els ciutadans ho agraeixen.
Passa que a Barcelona sap que hi ha una denúncia que feia molt temps que es feia, és que per poder fer aquest model que vostè planteja calen agents.
Sí, sí, sí.
I que al final el gran problema a la ciutat de Barcelona és que faltaven homes i dones amb uniforme per sortir al carrer, diguem-ne.
Vagi per endavant que a Barcelona, a tot el país, a Barcelona en particular, la coordinació entre Mossos i policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, és molt bona, és molt, molt, molt bona. I a molts llocs treballen junts, i a molts llocs es confonen, per entendre'ns, amb una única policia, que és l'objectiu, no? Per tant, en aquest sentit estem molt satisfets. Ara, sí, és clar, la policia de Catalunya, de Mossos d'Esquadra, doncs contracta gent i va incrementant les plantilles, però no tenim el que volíem tenir perquè els estem contractant ara, perquè massa temps han estat sense que hi hagin contractacions. Jo crec que això va ser un greu error.
El síndic de Barcelona ahir va fer una proposta que pot tenir o no una incidència directa en el seu departament i en la feina de Mossos d'Esquadra. El senyor Bondia ha proposat que a Barcelona hi hagi punts habilitats per fer botellots. Durant aquesta pandèmia, els Mossos d'Esquadra, una de les grans feines que han tingut, com a mínim, des del punt de vista de l'opinió pública, o publicada, si més no, no? Que ha sigut en aquesta pandèmia la gestió dels botellots. Li sembla una bona idea que una ciutat com Barcelona habiliti punts específics de la ciutat per fer-hi botellots?
Jo crec, no l'he llegida la proposta, però crec que deu ser una miqueta més elaborada. És a dir, jo vaig fer una proposta en aquest sentit farà uns mesos.
Sí, per això li demano la seva...
Que anava en la línia següent. Dir, escolta'm, som una ciutat mediterrània, som un país mediterrani, som un país que la gent ens agrada sortir al carrer, que ens agrada viure al carrer, especialment a l'estiu. Per tant, això passarà sí o sí. És a dir, els ciutadans, els joves en particular, la gent que tingui ganes de sortir, sortiran al carrer. I per tant, això ho hem d'endreçar. Com s'endreça normalment, abans de la pandèmia? Doncs amb els milers d'entitats, ajuntaments i sobretot associacions que han organitzat durant les festes majors, durant l'estiu, festes, activitats esportives, lúdiques, d'oci nocturn, etc., al carrer. Jo crec que aquest és el camí, és a dir, una complicitat entre els propis empresaris de l'oci nocturn, ajuntaments i entitats, moviment associatiu, perquè al carrer, a les nits i de dia, ja passin coses, i passin coses de forma organitzada, i que canalitzin aquestes ganes de sortir de la gent al carrer en llocs endreçats, organitzats. Què passa quan hi ha una festa d'una entitat juvenil? Doncs passa que hi ha un concert, passa que hi ha unes barres que estan portades per voluntaris que són d'aquella entitat, passa que hi ha un servei d'ordre, passa que hi ha uns lavabos, passa que hi ha un punt lila per atenció a les víctimes, passa que hi ha una relació entre els que organitzen aquesta festa i Mossos o policia local, en què si hi ha algun incident truquen, que hi ha un control d'accés, que si hi ha qualsevol problema, en fi, violent, al minut estan trucant a Mossos la persona responsable perquè ho detecta, perquè dintre de la festa hi ha una certa complicitat, perquè hi ha molta gent que és d'aquella entitat que l'organitza. Això a mi em sembla que és el camí, no? Recordo que un diputat del PP va dir que això era cursi. Jo suposo que ell s'imaginava més aquella escena de la Policia Nacional entrant agarrotades en un parc de Madrid quan hi havia 5.000 persones, que va acabar com el Rosari de l'Aurora. Però aquest és el camí, l'organització i la complicitat entre el...
Per tant, no ho veuria malament, fins i tot des del punt de vista de l'ordre i la seguretat ciutadana, per entendre.
No vull dir que no ho veuria malament ni bé, perquè no ho he llegit, i per tant, jo soc conseller interior i he de dir les coses amb molt de compte. Jo estic d'acord amb el que he dit. Jo crec que el que deu haver proposat el síndic deu anar per aquest camí. És a dir,
i si anés per aquest camí, a vostè li quadraria, sí, diguem-ne, amb una manera de gestionar l'espai públic.
Que no és molt diferent al que ha passat sempre. El que passa que hem viscut amb una anomalia com a conseqüència de la pandèmia. Per què hi va haver botellots? Hi va haver botellots de fons per una fatiga pandèmica notable de molta gent, particularment dels joves, però perquè hi va haver un moment en el que hi havia un hi havia el tancament de l'oci nocturn, de forma que tampoc es podien organitzar festes per part de les entitats, els ajuntaments, festes majors, etc. I alhora no hi havia confinament. Ha sigut els dies que no hi havia confinament i a l'oci nocturn tancava a les 12, quarts d'una, i no es podien organitzar aquestes festes, que es van produir els botellots. Però durant les èpoques, per dir-ho d'alguna manera, perquè estem a Barcelona, si a les festes de la Mercè, que es va produir aquesta circumstància en què les festes acabaven a les 12 i tal, i que després...
Sí, sí, la plaça Espanya es va omplir a vessar.
Si hagués passat el que passa normalment per la Mercè, en la que la ciutat, ara dic un número per dir alguna cosa, hi ha 50 festes organitzades per 50 entitats a diferents barris de la ciutat, allò no s'hauria produït. Però per què no va ser? Doncs perquè no es podien organitzar perquè estàvem en pandèmia. Llavors, va ser aquell decalatge d'entre l'oci nocturn tancat i el confinament obert, per entendre'ns, sense confinament, que es van produir aquestes situacions aquelles setmanes. El camí és aquest, sempre, sempre, sempre. Jo crec que amb això hi ha tot, eh? És la complicitat entre l'administració, el món local i, sobretot, la societat civil.
Conseller, ens hem passat una mica de temps. Abans només volia demanar una darrera valoració perquè em sembla pertinent, perquè afecta un company seu directe de govern i perquè fins i tot vostè abans d'estar al govern i estava, per exemple, al capdavant del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, ja s'hi havien trobat. El TSJ ha decidit enviar a judici al conseller Torrent, expresident del Parlament. Entén aquesta decisió?
No, en absolut. El volen inhabilitar perquè com a president del Parlament va permetre que el Parlament es parlés. D'acord. Doncs jo crec que això ja ho diu tot. I em sembla que això indica que per part d'alguns sectors de l'Estat la repressió no s'atura. Això és molt evident, no? I en aquest sentit, doncs, és molt, 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 molt lamentable.
Per l'ambient polític que hi havia darrerament, sona molt extemporani, no?, més aquesta decisió.
Sí, però és especial, és igual de greu que totes les decisions que s'han anat prenent. És que a vegades, jo vull tornar-ho a repetir, el volen inhabilitar per permetre que el Parlament es parlés d'una cosa. Bueno,
Aquesta desobediència entra en la línia de les desobediències que tindrien o no tindrien sentit? Perquè va ser una llarga discussió en l'arrencada del govern, no?, i d'aquesta legislatura, en mesurar molt bé si les desobediències calien o no. Quan es va fer aquests debats al Parlament de Catalunya, ja sabíem, diguem-ne, no?, el que allò podia comportar. I en el cas de Torrent i la resta de membres de la mesa d'aquell moment, el van seguir permetent.
És que el conseller Torrent, abans president, no va desobeir. Va permetre que el Parlament es parlés. I això em sembla que no podem deixar de repetir-ho, perquè arribem a un moment... És a dir, els tribunals han de decidir què es pot parlar. No quines lleis. Les lleis, quan s'aproven, després tenen el control, si algú ho reclama, dels jutjats i tribunals. Però els jutjats han de poder permetre o no que es parli del que els diputats els sembla que es pot parlar. Em sembla realment surrealista.
Conseller, gràcies per haver vingut avui a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon gràcies. Dia. Passen 10 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i entrem en temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.